Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 14 de novembre de 2025. Arrenquem aquest matí de divendres amb un dia gris i rúfol. Potser han caigut quatre gotes, com ha passat a Vilafranca. D'aquí uns instants, el Marc Paredes ens porta la previsió meteorològica per aquest divendres, dissabte i diumenge. Des de la ràdio, des del Penedès en xarxa, posarem color aquest matí de divendres a la nostra antena i som des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital penedesenca, una salutació i una càlida benvinguda a tots en nom de l'equip. Som Marc Pujol i Sílvia Delgado. I aquestes són les altres veus que escoltareu a partir d'ara fins a les 12. Si seguiu amb nosaltres, d'aquí uns instants, com us dèiem, el Marc Paredes, amb la meteo del cap de setmana. I a continuació, els esports, una prèvia dels partits d'hoquei i futbol destacats del cap de setmana i una entrevista a Joan Totosaus, directiu del Mediona de futbol, equip històric que torna a competir a quarta catalana després de 4 anys aturat. Ens agrada conversar amb els nostres alcaldes, conèixer com batega els municipis de l'Alt i el Baix Penedès i tenim una petita secció que li diem Roda d'Alcaldes que fem quinzenalment els divendres. Avui tindrem amb nosaltres l'alcalde de Sant Martí Sarroca, Joan Olivella, i li preguntarem pels reptes que té plantejats fins a acabar el mandat i pel canvi de model de recollida de residus. A l'actualitat, a les 10:06, obrint la segona hora, coneixerem una nova associació, CEP Sant Sadurní. És una associació d'empreses i polígons de la capital del Cava i ens la presentarà el seu president, l'Eduard Domingo, i la secretària, la Maria Mateu. A 10:45, igual com haurem fet a 9:45, pararem 5 minuts perquè els companys dels serveis informatius ens expliquin què passa aquest divendres a casa. Després del segon flash de notícies, agenda al detall. Avui amb aquest parell de propostes. La primera edició del Bike and Shine de Cunit, que se celebra demà i que ens explicarà la Beatriz Luque, regidora de Turisme cunitenca. I de l'altra, us recomanarem un concert que fa l'Associació de Familiars i Amics del Turó aquest dissabte al Sam Cafè de Vilafranca, un concert vermut solidari. Ens acompanyaran a partir de 10:45 integrants del grup de música del Turó i el seu professor, i em sembla que m'han dit que porten guitarres. A les 11:06, amb el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens posem al dia de totes les estrenes que arriben a la cartellera, a la pantalla cinematogràfica aquest cap de setmana, que són moltes interessants. A 11:45, últim flash informatiu, recollint el que dona de si aquest divendres i alguns destacats ja del cap de setmana. I com que és divendres, acabarem amb el Territori Penedès, que avui ens porta fins al CIARGA, el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria de Santa Margarida i els Monjos.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
El dia s'ha llevat rúfol, amb núvols, han caigut 4 gotes aquí i allà. Com continuarà? Ens explica el nostre home del temps, el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem aquest divendres i al cap de setmana, amb un canvi de temps, ens arriba una cua de front d'aquesta pertorbació, d'aquesta borrasca Clàudia, que aquests últims dies ha afectat bona part de sectors de Galícia i de Portugal, i que a casa nostra ens arriba d'una manera molt desgastada i, per tant, amb unes precipitacions que no s'esperen ni massa intenses, però sí que podrien ser bastant generals i, atenció, acompanyades de fang, perquè hi vam tenir una invasió de pols sahariana, de pols en suspensió, i avui farem net amb aquest cel a causa de les pluges i, per tant, podran anar acompanyades de fang i ser pluges brutes. Avui no aneu a netejar el cotxe perquè és molt probable que us quedi brut, sobretot de cara a la tarda, que és quan s'espera doncs, aquesta entrada de la cua del front de la borrasca Clàudia. Tot plegat també ens portarà una baixa de les temperatures. Es notarà a partir d'aquest vespre, nit i matinada. Demà ens llevarem amb una situació molt més estable, marcada per el domini majoritari del sol, cel entrenyinat per alguns núvols alts i prims, temperatures més fresques a primera hora, per tant haurem de rescatar la jaqueta durant bona part del dia, i serà novament de cara demà nit i matinada quan podríem tornar a tenir algunes precipitacions. No obstant això, el diumenge serà molt més estable, molt més tranquil, amb temperatures bastant més fresques, i de cara als propers dies, sobretot ja de cara a la setmana entrant, les temperatures baixaran de forma notable. S'acaba aquest estiuet de Sant Martí que hem tingut amb valors molt més superiors als que tocaria per l'època de l'any, i ja sembla doncs, que de cara a la setmana que ve doncs, el fred voldrà imposar-se. No obstant això, encara queden dies, ho anirem seguint, però sembla clara aquesta baixada de les temperatures a partir de la setmana que ve. Això és tot, bon cap de setmana.
Gràcies, Marc, igualment.
Els esports.
Comencem els esports d'aquest divendres 14 de novembre fent una prèvia del més destacat d'aquest cap de setmana. En clau penedesenca, com sempre, a càrrec del company Miquel Cuenca, a qui saludem. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem parlant d'hoquei patins, perquè aquest diumenge a les 12 del migdia el Noia rep el Liceo, actual tercer classificat. Els sadurninencs, vuitens, arriben al duel després de guanyar dimecres el Sant Just per 2-3 i frenar així una ratxa de 3 derrotes consecutives, 2 a Lliga i una a Europa. Segons l'entrenador Carlos Cortijo, aquests 3 punts aconseguits entre setmana són importants per afrontar el duel amb els gallecs. Escoltem-lo. Seguim amb l'Hockey Lliga perquè el Calafell s'enfrontarà a domicili a Caldes, en aquest cas dissabte a les 8 del vespre. Els del Baix Penedès també tenien cita entre setmana, empatant en aquest cas a 0 el Joan Ortoll davant el Voltregà. El Caldes és cinquè, mentre que el Calafell arriba a vuitè classificat a tan sols, això sí, un punt de distància. Pel que fa a l'Hockey Lliga Plata Sud, tenim 2 duels. Dissabte a les 5 de la tarda, el Covendes Vendrell i els del Baix Penedès arriben al duel com a vuitens classificats, mentre que els madrilenys són cinquens. I a última hora del diumenge, a 9:15 del vespre, Cimer Igualada, Patí Vilafranca. Segon contra tercer, separats per tan sols un punt. Parlem ara de futbol, parlem de la Lliga Elite, perquè el Futbol Club Vilafranca està en un gran moment i voldrà aconseguir la tercera victòria consecutiva aquest diumenge a les 12 del migdia al Municipal davant el Martinenc. El de Capanadasenc marca el descens amb 8 punts a tan sols, això sí, 3 del seu rival, que és desè classificat. I l'entrevista dels esports d'avui divendres la dedicarem a parlar d'un equip històric del futbol comarcal d'aquí, l'Alt Penedès, com és el Club de Futbol Mediona, fundat l'any 1929 i que aquesta temporada torna a competir després de 4 anys aturat. Sobre aquest retorn d'un equip que aviat complirà 100 anys, en parlem amb un membre de la Junta Directiva.
Ja estem amb el Joan Tutusaus. Ell ha sigut jugador del club de futbol Mediona, és historiador del club i també directiu des de l'any 2003. Podríem dir, doncs, tota una personalitat dins la història recent del club. Bon dia, Joan, què tal?
Hola, bon dia, què tal? Bon dia, des de Mediona.
Passarem a parlar d'aquest retorn esperat d'un històric del futbol alt penedesenc, però primer ens agradaria preguntar com està anant aquest inici de Lliga i aquest retorn a la quarta catalana. En aquest cas, esteu al grup 26, coincidint amb altres equips de la comarca, com el Gelida i l'Hortoneng B.
Hola, bé, bon dia. En primer lloc, doncs, moltes gràcies per haver pensat en nosaltres i per tenir-nos presents, molt agraïts. Bé, aviam, la temporada futbolísticament parlant no està sent fàcil, o almenys a l'inici no ha estat fàcil, però bé, era una cosa que ja preveiem que passaria, i la qüestió és que nosaltres el que més aviat ens vam plantejar, doncs, és que ara arrenquem, però nosaltres no estem descontents de com està anant tot plegat, perquè, aviam, bàsicament, excepte tres jugadors, hem confeccionat una plantilla que és d'aquí del poble i que en aquesta plantilla, doncs, hi ha, si ara no m'equivoco, doncs, cinc jugadors que no són ni amateurs, que són d'edat juvenil. Aleshores, i després potser en tenim 5 o 6 més que tenen 20 anys. Aleshores, nosaltres el que ens hem plantejat és una cosa de llarg recorregut. No era una cosa d'avui per demà.
Aquí l'aspecte important, els inicis malauradament no acostumen a ser fàcils, però l'important és que s'ha tornat a tenir l'equip amateur al poble després de 4 anys. Quins van ser els problemes que van portar a aquesta pausa de la Lliga pel Club de Futbol Mediona?
Aviam, la temàtica bàsica, doncs, era que doncs, el camp de gespa. O sigui, parlo un moment que ens era una mica complicat competir contra les altres poblacions que tothom tenia gespa. O sigui, jo crec que quan vam aturar el futbol del nostre entorn, crec que excepte Puigdalba, crec, i Carme, que encara no en té, perquè nosaltres també ens considerem una mica a cavall entre el Penedès i l'Anoia, doncs dels clubs més, doncs, més propers, crec que érem els únics que no teníem gespa. Però, clar, Puigdalba, per exemple, queda a prop de Vilafranca, Carme queda a prop d'Igualada, i nosaltres, doncs, estàvem competint sense camp de gespa, però perquè hi havia hagut una generació d'aquí al poble que molts es van començar amb 18 anys i no han plegat fins que en teníem més de 30, que són els jugadors que van pujar dues vegades a tercera catalana. I, clar, a mesura que aquests jugadors, doncs, es van anar fent grans i van anar plegant, no hi havia un relleu generacional. I si era, doncs, molts d'aquests jugadors, doncs, preferien jugar fora que no a Mediona pel tema, bàsicament, de la gespa. Aleshores, va arribar un moment que, entre la pandèmia, les dues temporades de la pandèmia, que pràcticament, doncs, els jugadors aquests que comento, doncs, ja pràcticament tots es retiren, doncs, ens costa molt fer equip. Hem de tirar molt de jugadors que no eren del poble, i, clar, això al final, doncs, ens va fer plantejar de que no li trobàvem el sentit de tenir un equip amb pràcticament tota la plantilla que no era del poble. Aleshores, doncs, vam decidir, malgrat que ens va costar moltíssim prendre aquesta decisió, doncs vam decidir en un moment aturar-nos, i també com una mica manera de pressió de que al final s'acabés fent el camp de gespa i per tornar a arrencar. Perquè, de fet, nosaltres la temporada 17-18, en principi, vam arribar a jugar un partit, me'n recordo aquí, contra el Ribes, a tercera catalana, que en principi havia de ser l'últim partit que havíem de jugar amb terra perquè s'estava projectat ja fer les obres de la gespa i doncs per temes burocràtics i històries vàries, doncs al final allò no va acabar passant i al final del 2000, crec, 2017 o 18, no recordo ara exactament, van passar doncs, que el camp de gespa no l'hem tingut fins aquest hivern.
Finalment ha arribat i ha tornat al club de futbol Mediona, que per qui no ho sàpiga, és un club que d'aquí pocs anys ja serà centenari. Estem parlant d'un històric de la nostra comarca. No sé si ens podries fer un breu resum d'aquesta història i el que significa el club de futbol Mediona pel poble i també per l'Alt Penedès.
A veure, tot i que som una entitat modesta, doncs està clar que fer 100 anys doncs és complicat. No sempre el club no sempre ha competit, però fins a l'aturada que vam tenir el 2020-21, el club portava 50 anys ininterrompudament competint federativament. Vull dir, 50 anys seguits amb els que havíem estat doncs, tota la dècada dels 80, el que abans s'anomenava segona regional, la meitat de la dècada dels 90 també, que en moltes temporades vam coincidir amb el Sant Sadurní, i després vam tornar a pujar el 2009-2010 i vam estar una temporada, vam tornar a baixar, però després la 16-17 ens vam aguantar 2 anys. I bé, doncs jo crec que no deixem de ser un dels clubs importants del Penedès en aquest aspecte. Sí que és cert que el club es va fundar el 1929, però fins després de la Guerra Civil no va competir en competicions doncs, que, o el que es deia aleshores d'educació en descanso o federades, però bé, el club sempre ha estat allà, sempre ha estat allà.
Aquest any us toca competir al grup 26 també per la mala sort de que la temporada passada molts dels ascensos de tercera catalana van ser d'equips d'aquí a l'Alt Penedès i us toca anar molt al Baix Llobregat. La temporada que ve teniu la intenció de voler venir també al grup de l'Alt Penedès, si és possible?
Bé, aviam, això ja no dependrà de nosaltres i ho trobem complicat, però ho trobem complicat perquè aviam, tant els equips que hi han aquí el grup del Penedès Garraf com els que hi ha al grup de la Noia, doncs aviam, són equips molt, molt consolidats i si no, jo crec que si no hi ha descensos de tercera, possiblement en algun d'aquests dos grups podríem entrar-hi. Però si hi ha algun descensos, doncs clar, està el Gelida, està Hortonenc, també està en el grup de la Noia, està el Montbui. Clar, vull dir, no sabem què passarà. En principi, la intenció, evidentment, és estar al grup del Penedès Garraf i, si no, en el de la Noia. Sí. És el que jo crec que ens pertocaria. Després, hi ha aspectes també de la federació que no entenem massa, no? Perquè, clar, o sigui, si nosaltres estem en un grup que té 15 equips. O sigui, sembla ser que hi hagin 15 equips, doncs no passa res, i en canvi, si en un grup hi haguessin 17 equips, doncs sembla que tingui, o 18, sembla que tingui que ser un drama, saps? I jo no l'hi veig, perquè les dates també per després fer els play-off i aquestes històries també per dues jornades, jo crec que es podria arreglar. I evites, doncs, enviar a l'exili equips que crec que no pertoca, no sé. No entenc per què. Per exemple, el Montbui té que anar també a jugar a Sant Boi, per exemple, en el grup de la Noia, i nosaltres tinguem que anar a jugar a Sant Boi, a la Palma de Cervelló i aquests llocs que en teoria, doncs, quan estem nosaltres molt més en retirats que qualsevol altre club. Però, bueno, en principi nosaltres ens hi hem adaptat. Sabíem que amb els descensos del Moja, de la Múnia i del Torrellenc, doncs ens tocaria passar pel tubo i, bueno, i ho assumim i ja està. I doncs competirem i jo suposo que a mesura que vagin passant les jornades a l'equip es anirà adaptant. O sigui, aviam, vam començar d'una manera i ara doncs estem portem 3 o 4 setmanes que els partits potser els perdem, però els estem competint tots.
La primera victòria va arribar precisament contra un equip de la comarca, l'Hortonenc B, 0-2. No ens queda molt de temps, Joan, però sí m'agradaria preguntar que a banda de l'amateur també heu tirat endavant altres equips arran d'aquesta nova reactivació de l'equip aquesta temporada.
Sí, sí. Nosaltres hem estat parlant ara en l'entrevista molt del primer equip i així, però nosaltres el tema del futbol base li donem una importància cabdal, o sigui, perquè, clar, teníem molts jugadors escampats per altres equips del Penedès i de l'Anoia, i bé, excepte alguns jugadors, doncs, pràcticament tots els hem recollit i hem fet cinc equips de futbol base, que nosaltres creiem que és prou important. Hem fet no hem pogut fer juvenil, però alguns d'aquests juvenils que han quedat penjats els hem integrat al primer equip. Després hem fet un cadet sub-16 federat, hem fet un alevi sub-12 també federat, i aleshores tenim tres equips també a la GSP, perquè considerem que els donem la mateixa importància que el federat. Tenim un infantil, un altre alevi al GSP i un prebenjamí. Nosaltres tampoc no volem fer molts equips, o sigui, perquè tampoc no tenim la capacitat per poder-ho fer, però el que sí que ens interessa és que allà on hi hagin edats amb nens del poble que puguin jugar, intentar fer els equips.
Doncs moltes gràcies, Joan, per acompanyar-nos, per oferir-te també a parlar amb nosaltres. Costa molt reactivar equips, fer-ho amb gent del poble, mantenir una base, però té un valor incalculable pel futbol de la nostra comarca, i esperem sorts i encerts i sobretot molts èxits i molts anys per aquest club de futbol Mediona, que ha tornat després de 4 anys a la quarta catalana i a competir en el nostre futbol. Moltes gràcies, Joan, per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, i endavant.
Els Grammys Llatins, celebrats aquesta matinada, han premiat el grup català Les Migues pel millor àlbum de música flamenca. Lo más de lo más és una de les cançons que incorpora.
Ella son la melodía que no dejo de cantar. Juntas somos lo más de lo más. Son mi prima, mi hermana, marinera, capitana. Juntas somos lo más de lo más. 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 Ajá. No me deis explicaciones. Yo entiendo sin hablar que tenéis don divino de saber cuándo hay que estar. Vosotros sois mi secreto, la verdad que hay en mi pecho, la que tiran de mi alma y la que velan por mi sueño. Ellas son la melodía que no dejo de cantar. Juntas somos lo más de lo más. Son mi prima, mi hermana, marinera, capitana. Juntas somos lo más de lo más. 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 Flamenca, olé.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45.
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha decretat el confinament de totes les aus de corral que es crien a l'aire lliure a l'Estat. El BOE publicava aquest dijous l'ordre ministerial que entra en vigor immediatament amb la finalitat de reforçar les mesures preventives davant la grip aviària per l'augment del risc d'expansió de la malaltia. L'ordre estén a totes les granges avícoles, incloses les explotacions ecològiques i les d'autoconsum, o les que produeixen carn o ous per la seva venda directa al consumidor, la prohibició que els animals estiguin a l'aire lliure. A més, queda prohibida la presència d'aviram o aus en captivitat en fires, mostres, exhibicions i qualsevol altre esdeveniment que concentri animals. I tot i que les comunitats autònomes podran autoritzar excepcions al confinament, només si les aus queden protegides amb teles o estructures que impedeixin l'entrada a aus d'aus silvestres. En aquests casos, l'alimentació i l'aigua s'hauran de subministrar en espais coberts o protegits. Caldrà veure com aquesta mesura pot afectar la tradicional Fira del Gall de Vilafranca. Dues noves incorporacions a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès en el marc del programa Treball i Formació. Un és per la Brigada Municipal i l'altre per la Biblioteca i el CMC. El passat dimecres 30 d'octubre es van incorporar dues noves persones treballadores a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès gràcies al programa Treball i Formació, impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat. La Brigada Municipal ha incorporat un nou treballador, mentre que la Biblioteca Municipal i el Centre Municipal de Cultura compten des d'ara amb una nova auxiliar administrativa. Visita a la singular capella romànica del Sant Sepulcre aquest diumenge. Els amants del coneixement del patrimoni tenen una oportunitat única aquest cap de setmana dins les rutes organitzades per l'Ajuntament d'Olèrdola. Aquest diumenge es programa una visita per la capella del Sant Sepulcre, una joia romànica del segle XI declarada Bé Cultural d'Interès Nacional i antiga seu de l'Ordre del Sant Sepulcre fins al segle XV. El Sant Sepulcre és una capella privada i només obre al públic en aïllades ocasions. A més de poder captar la singularitat de la seva planta circular, la visita a la capella també permetrà admirar les pintures murals romàniques descobertes al 1954, que representen escenes del judici final. L'activitat és gratuïta i es programa en tres sessions, a les 10, les 11 i les 12 del matí, amb un màxim de 20 persones per sessió. Les inscripcions a turisme@olerdola.cat. Aquest dimecres, els alumnes de 5è dels centres Jacint Verdaguer, La Pau, Sant Josep i Badruna van presentar les seves cooperatives escolars del programa QM, Cultura Emprenedora a l'Escola, al celler de la Fassina de Sant Sadurní. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde Pere Bernet i la regidora d'Educació Laia Albiol, que van felicitar els alumnes per la feina feta, els van formular preguntes sobre el projecte i els van lliurar, simbòlicament, els NIF d'identificació per començar a treballar.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Ara passen 5 minuts de 2:15. Aquesta setmana al Penedès en xarxa toca Roda d'Alcaldies. Avui entrevistem el batlle de Sant Martí Sarroca, Joan Olivella, que va prendre possessió del càrrec durant aquest estiu. Entre d'altres qüestions, volem saber els reptes que té plantejats en aquest tram final de mandat i conèixer com està anant el compte enrere per la implantació del nou model de recollida de residus amb contenidors intel·ligents. Marxem fins a Canal 20 perquè allà conversa amb l'alcalde martinenc, el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, en aquest espai d'entrevistes a les diferents alcaldies de l'Alt i el Baix Penedès. Avui conversem amb l'alcalde de Sant Martí Sarroca, en Joan Olivella. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Joan Olivella, que va prendre possessió fa poques setmanes, que és alcalde de Sant Martí Sarroca, en concret des del 5 de juliol, en compliment del pacte amb Esquerra Republicana, assumint aquests dos darrers anys del mandat.
Efectivament, així és, diguem-ne, d'acord amb el pacte signat a inici de legislatura amb Esquerra Republicana, els dos primers anys de la legislatura corresponien a la cap de llista d'Esquerra, la Sònia Jansà, ser alcaldessa, i els dos següents anys de la legislatura ens correspon al cap de llista de Foment, jo mateix, per, diguem-ne, agafar l'alcaldia i arribar fins a final de legislatura. És un pacte que ja t'avanço que ve de l'anterior legislatura, sí. El que passa que l'anterior legislatura també comptava...
Pacte 3, amb la CUP.
Era un pacte 3, efectivament, amb la CUP. La CUP, pels motius que fossin, no va decidir no presentar-se a les últimes eleccions municipals i, en aquest sentit, doncs, els números en quant a majoria absoluta, en quant a regidors i regidores, donaven per fer aquest pacte i es va optar per un pacte de continuïtat que, al final, sempre ho comentem. Encara que siguem dos grups polítics, cadascú amb la seva pròpia idiosincràsia, etc. Al final som un grup de martinencs i martinenques, som sis martinencs i martinenques treballant en comú i de forma conjunta en benefici del poble, independentment del que hagi votat la gent o deixi de votar. No té més. És important de recalcar-ho perquè podem dir que en tots aquests anys que portem, que ja solen ser doncs, una legislatura i mitja, doncs és un pacte fort, és un pacte cohesionat i que creiem que està donant molt bons fruits per la gent de Sant Martí i que així sigui per molts anys.
Joan Olivella, que va ser el cap de llista de Foment Martinenc i que és l'alcalde en aquests dos últims anys de mandat, són els més agraïts?
Aviam, es poden dir que són els més decisius, perquè en un inici de legislatura arranques moltes coses o treballes moltes coses. També s'ha de dir que has d'acabar temes que han quedat pendents a la legislatura anterior, com és el nostre cas per aquest fet de continuïtat que et parlava abans, però sí que han de ser dos anys que han de ser decisius per alguns projectes que estem portant des de l'Ajuntament, no? Et diria que un dels tres temes importants que m'agradaria destacar, un és la remodelació de l'escola Jaume Balmes, del centre infantil i primària que tenim a la nostra escola municipal. Un altre seria el desenvolupar potencialment un nou consultori que doni sortida al consultori actual. I després, un tercer punt seria desenvolupar. Inicialment havíem parlat d'un centre de dia i ara estem parlant de desenvolupar un centre de serveis adreçat a la gent gran que pogués donar cobertura al màxim d'hores durant el dia. Que podria ser homologable en alguns casos a un centre de dia. Tal vegada no potser amb les mateixes prestacions al 100%, però sí molt, molt similar. Aleshores, són tres temes que s'està treballant molt intensament i que, en principi, durant aquests dos anys, any i escaig llarg que queda de legislatura, haurien de veure la llum i haurien d'estar ja, almenys, si més no, posats en marxa.
Però si hem de parlar, alcalde, de l'actualitat del municipi de Sant Martí, ens hem de referir de manera obligatòria al canvi de sistema de recollida de residus. Ens situa una mica què va motivar el canvi i per què es va optar pel sistema de contenidors intel·ligents.
Sí, nosaltres en aquests moments i durant aquests últims anys hem funcionat amb tema de contenidors. Nosaltres com a poble tenim un centre, un poble molt gran des d'un punt de vista d'àrea, de superfície. Per tant, el fer amb les masies o amb centres, diguem-ne, més perifèrics, més aïllats, fer una determinada recollida o una altra, sigui el porta a porta o sigui els contenidors intel·ligents, s'ha optat per continuar amb els contenidors i en aquest cas en els contenidors intel·ligents. I això també aplicable al nucli urbà del poble. Per què? Perquè és un nucli urbà on conviuen pisos, amb cases, amb la qual cosa, si tu tens una zona on bàsicament el que tens són cases, pots fer un porta a porta de forma més tranquil·la, més pacífica, més desenvolupada, però si tu tens una convivència entre pisos i cases, especialment pisos on hi viu una quantitat de gent important, el porta a porta es complica molt. Aleshores, això ens va portar a fer o a sol·licitar el que seria els contenidors intel·ligents, que en quina situació estem en aquest moments a Sant Martí?
Aquesta setmana començar a repartir clauers. Ah,
efectivament. Aquesta setmana estem començant a fer el repartiment de clauers, que es farà tant al nucli com també als barris de la Bleda i de la Rovira Roja. Per tant, diguem-ne, no només es farà un repartiment centralitzat al nucli, sinó que també es descentralitza a dos barris on hi viu més quantitat de gent. També s'ha de dir que en aquests barris hi podrà anar gent del nucli a buscar, si pel que fos els horaris del nucli no els hi vagin bé, poden també adreçar-se als barris a buscar clauers del nucli, sense cap mena de problema. Uh-huh. I la setmana vinent es faran les xerrades informatives, en aquest cas al nucli i a la Bleda, d'explicació de com es desenvoluparan doncs, l'autorització de les clauers, etc, perquè estem parlant de que la implantació dels contenidors intel·ligents no serà fins a primera, segona setmana de desembre. Per tant, estaríem parlant, sí, podríem dir sobretot la segona setmana de desembre. Per tant, estem ja amb el compte enrere, ja de posar en marxa, ara sí, aquesta nova sistemàtica, nova en quant a clauers, en quant a gestió de clauers, gestió d'horaris i de dies, no tant en quant a utilització de contenidors, que era un tema més que estem tots més avasats.
Segurament són dies de rebre moltes consultes, moltes preguntes dels veïns.
En aquests moments, veritablement, cal dir que és constant, és diari. És diari que perquè la gent té dubtes, la gent vol saber coses, la gent ha rebut doncs, una notificació on s'explicita quins són els horaris, que s'han hagut, en alguns casos, de modificar, perquè inicialment doncs, no estava clar si es faria en els nuclis de, perdó, en els barris de la Rovira Roja i de la Bleda, mm-hmm, es faria també l'entrega de clauers. Es va decidir i es va apostar en aquest sentit, es va apostar a favor de fer aquesta entrega de clauers a la Rovira Roja i a la Bleda. Per tant, s'han hagut de fer petites modificacions que s'està informant als veïns. Ahir mateix, sense anar més lluny, es va passar a través de les nostres xarxes socials i a través del WhatsApp de tot el veïnat, doncs perquè estiguin informats, però més enllà d'això també són preguntes, són qüestions ja més amb la logística del dia a dia de quan arranqui el tema dels contenidors. Per això es fan aquestes xerrades la setmana vinent.
Un nou sistema de recollida que també té la seva traducció, s'ha pogut recollir en part, entenem també, les ordenances fiscals?
Certament, l'any passat ja ho vàrem comentar, pràcticament no es van tocar les ordenances fiscals, a excepció feta de la taxa de residus, que com molt bé sabeu, ja sí que a nivell europeu, també a nivell estatal, ara és imperatiu que la taxa de residus que paguen els veïns i veïnes de Sant Martí, no només de Sant Martí, sinó de tot arreu, ha de servir per pagar el 100% del que costa la retirada de residus. Per tant, el que estem fent en aquests moments, ja ho vàrem fer l'any passat i aquest any ho hem hagut de tornar a fer, és repercutir els costos previstos per l'any vinent amb la taxa de residus del 2026. Per contra, també s'ha de dir que per potenciar la utilització de la deixalleria ja s'ha indicat que hi haurà una bonificació d'un 10% per a aquelles persones que vagin a la deixalleria durant l'any 2026 un mínim de 6 vegades. Per tant, si durant l'any 2026, 6, 7, 8, 9, 10 o més vegades es passa per la deixalleria, ja automàticament, quan es vagi a abonar la taxa del 2027, per tant, any vençut, es descomptarà un 10%. Per què? Perquè entenem que cal potenciar doncs aquesta deixalleria que tenim, que veritablement ens ha de fer molt de servei per retirar de circulació algunes andròmines que a vegades tots tenim a casa i que no es poden deixar al mig del carrer amb una situació doncs, com la que tenim de canvi de contenidors a contenidors intel·ligents. No?
Per tant, compte enrere de l'entrada en vigor de la posada en funcionament d'aquest nou sistema de recollida a través dels contenidors intel·ligents a Sant Martí, situava fa una estona aquests reptes que queden d'aquí a final de mandat, l'escola Jaume Balmes, el nou consultori, aquest centre polivalent de serveis per la gent gran, i segurament que de manera permanent també entre aquestes coses que fa, està fent i farà el municipi és la pròpia promoció de Sant Martí Sarroca.
Certament, sí.
Fa moltes coses,
sí.
I de manera especial una fira medieval que, vaja, és un èxit any rere any.
Realment venim del mes d'octubre amb una fira medieval amb unes xifres molt potents en quant a quantitat de gent que ha passat per allà, en quant a utilització del trenet, etcètera. No? O sigui, en aquest sentit estem molt contents, estem molt satisfets i ja no és només la Fira Medieval, sinó també es fa la Sarroca Tast i aquest tipus de la Festa Major pròpiament dita, que veritablement el que ens interessa és que la gent s'acosti al nostre municipi, potenciar el nostre conjunt monumental, el castell, l'església, com a elements, diguem-ne, que siguin capdals i puntals dintre del que seria el municipi, però també dintre del que seria la idiosincràsia pròpia del Penedès, no? Perquè, veritablement, molta gent, quan pensa en Sant Martí, però pensa en el Penedès, pensa en determinats edificis singulars, i més singular que un castell o que una església que tenen l'antiguitat que tenen, doncs, veritablement, és un plantejament a tenir molt en compte.
Per la fira hi acabem passant, si no anem marrats, gairebé el doble de la població que té el municipi de Sant Martí.
Pràcticament, sí. Amb 48 hores, pràcticament doblem el nombre d'habitants que tenim a Sant Martí. Per tant, això ja dona una idea, primer, de l'èxit que té i de la capacitat de gestió del que seria tot aquest flux important de persones, amb un cap de setmana, amb 48 hores, com els hi podem encabir a tots i com podem donar, entre cometes, satisfacció amb unes visites que veritablement són molt, molt, molt maques de fer. I aquest any especialment estem molt orgullosos de les visites teatralitzades que s'ha fet a través de gent del poble, concretament una persona, el Ramon Grau, ha escrit i ha dirigit aquesta visita teatralitzada a través d'un conjunt de martinencs i martinenques que s'han ofert a fer d'actors totalment amateurs, però que veritablement donen un nivell molt important al que és la visita teatralitzada, li donen un valor afegit que la veritat queda... està molt xulo, de veritat. La gent que... ens vam quedar, fins i tot, en moltes ocasions, amb gent que ens deia, home, és que hauria hagut de fer més vegades la visita teatralitzada, però clar, hem de pensar que entre el dissabte i el diumenge de la Fira Medieval, els actors i actrius van fer 14 vegades la visita teatralitzada, 7 un dia, 7 un altre. Ara, el diumenge dia 16 de novembre, inaugurem la possibilitat de visitar el que és el dipòsit d'aigua municipal que està a sota la plaça del Castell i aprofitant dintre dels actes també de la Festa Major Petita. Recordem que Sant Martí va ser el dia 11 de novembre. Doncs bé, aprofitant també aquests diversos actes, es fan dos passis més de la visita teatralitzada el diumenge a les 10 i 11 del matí, que ja estan plens. Per tant, estem realment, realment contents i eufòrics de tenir aquesta resposta a tots els nivells, tant de públic local com de públic forani.
Hi ha alguna reconsideració de la fira, alguna qüestió que es pugui variar?
Aviam,
després de veure tot això, perquè suposo que també és un repte i ja no sé si hi ha el risc de morir d'èxit.
Aviam, tot és perfectible i tot és millorable i un dels problemes que podem tenir és morir d'èxit, no? Però també hem de dir que, clar, aquesta fira, l'última fira, ha sigut una fira de canvis. Va haver-hi un canvi en la gestió de la fira a nivell de l'empresa que va guanyar la licitació per fer la fira, per desenvolupar la fira, i després va haver-hi un canvi, insisteixo, amb les visites teatralitzades, que són dos canvis claus, capdals. Un és en la gestió pròpia del que serien tant les paradetes com tot el que es fa a la fira, com totes les actuacions externes dels diferents oficis, etc., com el que és la visita al castell. Per tant, ja venim d'un any de canvis i estem analitzant doncs, què és allò en el que podem millorar. Encara estem a les beceroles d'aquesta anàlisi perquè, veritablement, encara estem païnt tot l'èxit que ha significat aquesta fira, certament.
Sí, ens agradaria, a moda de balanç, també mirar una mica enrere. En aquest primer tram del mandat s'han fet coses rellevants, per exemple, en l'àmbit de les instal·lacions, el camp de futbol.
Sí, 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 hem tingut i tenim un camp de futbol amb una gespa nova de trinca, que veritablement és l'enveja de molts pobles veïns, i en aquest sentit és un projecte important. També venim de projectes que potser no es veuen tant, però tots els vinculats i els relacionats amb la gestió de l'aigua, ara la gent ja no en parla tant, però fa un any estàvem en una situació de sequera veritablement molt, molt, molt important, i on s'estan fent i encara s'estan fent moltes obres vinculades a la sequera, les pèrdues que hi puguin haver en relació amb l'aigua. També s'està treballant en la sectorització per tenir contemplat per on, diguem-ne, es pot gestionar l'aigua de forma i manera que arribi més bé als veïns, i insistim en el mínim de pèrdues d'aigua, perquè en alguns casos era per antiguitat, no només al nostre municipi, en molts municipis, no? Que per antiguitat o per no... Bé, perquè hi havia aigua i la gent tirava pel dret i deia, bueno, ja ho arreglarem. No, el que és important és que l'aigua té un gran valor, té un gran valor per la vida, té un gran valor per tots els nostres ciutadans i ciutadanes, i que per tant, com a tal, se li ha de dedicar i se li han d'esmerçar esforços i recursos. I insisteixo que no són molts casos que es vegin, no són obres que siguin... siguin d'aquestes que es puguin inaugurar, ja ens entenem, però que veritablement aporten benestar a la ciutadania en quant a una gestió racional d'un bé escàs com és l'aigua.
I a les seves competències, des de l'Ajuntament de Sant Martí, també s'incideix en la seguretat, en l'organització d'un servei de vigilància.
Sí, sí, des del nostre punt de vista tenim... De forma habitual, dos vigilants municipals, un de dia i un de nit, i durant el període d'estiu, un període d'estiu ampliat, en l'horari de nit, i tenim fins a dos vigilants municipals, perquè entenem que, tot i que totes les converses que tenim amb Mossos d'Esquadra sempre ens diuen que les estadístiques a les que sobre delictes que hi puguin haver a Sant Martí o sobre fets ressenyables on intervinguin Mossos d'Esquadra que puguin tenir relació amb Sant Martí, tenim unes estadístiques molt bones. Ens el declaren com un poble segur, però clar, nosaltres també entenem una qüestió que és així, no? Que és que passa una carretera, la carretera de Vilafranca, Sant Martí, Torrelles, Pontons, que si a la nit et passa un cotxe o una moto a tot drap, perquè la gent, doncs, no tothom és cívic i no tothom té el suficient seny, fa una quantitat de soroll important, doncs ja es té la idea o la percepció d'un cert nivell d'inseguretat. Quan s'han fet controls de velocitat i controls del que és el seguiment del pas de vehicles pel nostre municipi, en general la gent es comporta adequadament, però sempre trobes beneits que corrin i que fan el burro i que poden ser gent residual, que poden ser gent que siguin dos o tres al dia. Però clar, això a vegades, com que es fa en hores on se sent tot, que és la nit, i no hi passa altra gent, doncs sembla que doni com a més importància aquests fets que són més aviat de tipus puntual. Però insisteixo que, evidentment, la seguretat en el municipi és un tema que ens preocupa i que ens ocupa i que insistirem en mantenir aquest model d'un vigilant de dia, un vigilant de nit i en períodes més de tipus estival, fins i tot tenir dos vigilants de nit.
I cuidar les festes com la festa major petita.
I cuidar les festes com la festa major petita, que estem a la meitat, perquè el cap de setmana passat ja es van fer activitats, el dia de la festa, que va ser el dia 11 dimarts, també es van fer activitats més adreçades a la canalla, perquè, diguem-ne, Sant Martí era festiu, per tant, les escoles, no hi havia escola, i era una forma de distreure la canalla i tenir-los allà al Parc de la Pau, doncs amb inflables, amb jocs, amb menjant xocolata desfeta, que sempre va bé. I aquest pròxim cap de setmana també tenim una trobada de diables petits, per entendre'ns, que també faran el seu passacarrer i la seva cercavila. I en aquest sentit, les seves actuacions. No, doncs, clar, quan et cau entre setmana, doncs aprofitem el cap de setmana anterior i el cap de setmana posterior per fer diferents actes.
Doncs que acabi, alcalde, de passar una molt bona festa major petita de Sant Martí. Joan Oliver, alcalde de Sant Martí Sarroca, gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, en aquest espai d'entrevistes als diferents alcaldes i alcaldesses dels municipis del Penedès, i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per convidar-vos i moltes gràcies, ho repeteixo, i sí, esperem que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Estem tancant ja aquesta primera hora de les 3 d'aquest divendres 14 de novembre al Penedès en Xarxa. Ara us deixarem amb una mica de publicitat i el butlletí de notícies de les 10. Ens retrobem aquí a l'antena del Penedès en Xarxa a partir de les 10:06, coneixent aquesta nova associació empresarial i de polígons que han creat a Sant Sadurní i que porta per nom CEP Sant Sadurní. I després de 4:45, aproximadament, després del segon flash d'avui, arribarà l'agenda al detall, les propostes del cap de setmana, d'una banda el Bike and Shine de Cunit i de l'altra el concert vermut solidari de l'Associació de Familiars i Amics del Turó aquest dissabte a Vilafranca.